capó de la ciència a la caravana.
Cinc minuts, pràcticament, i arribarem a tres quarts de quatre de la tarda i els de la caravana que seguim fent ruta, una ruta que arriba al quilòmetre més científic, el quilòmetre de l'Obrim el Capó, avui per parlar de salut. I és que avui es celebra el Dia Internacional Sense Tabac, un dia molt important i on recordem que el tabaquisme mata la meitat de les persones que el consumeixen, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. De fet, també asseguren que cada any més de 8 milions de persones moren a causa del tabac. L'epidèmia del tabaquisme és una de les majors amenaces, doncs, per la salut pública que ha afrontat la humanitat. Deixar-ho, però, no és una tasca senzilla. Com ens afecta el fum? I els del nostre voltant, per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Montse Ballbé. Ella és investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Montse Ballbé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. The leaves of cover all the way back home. It's been so hard to get it out from my mind. Whatever made me want to change myself. Lost my mind to pen my name. Oh, how sometimes I feel so low down. But nowadays I'm on my own.
Va, Montse, avui ho dèiem, és el Dia Mundial Sense Tabac. Un dia important per què?
És un dia important perquè, com deies, no és una pandèmia i molts cops s'ha normalitzat el tabac i de vegades aquests dies mundials doncs ens serveixen per parlar-ne, no? Com ara aquí, serveixen per dir, doncs mira, avui parlem d'això i poder conscienciar una mica sobre el tema. A vegades són importants.
Anem a algunes dades, si et sembla. 4 de cada 10 espanyols fumen a l'estat espanyol, un 44% es declaren exfumadors segons dades de l'Enquesta Europea de Salut. El recompte del govern a l'enquesta sobre alcohol i drogues a Espanya ha detectat que els fumadors són el 32,3% de la població entre 15 i 64 anys, una xifra similar a la que hi havia el 2009, abans de la primera llei antitabac. Encara ens queda molta feina per fer?
Sí, ens queda molt per fer. Per exemple, aquí a Catalunya la taxa de fumadors és del 22%, i es queda molt per fer perquè 22% en una població és molt alt. Per tant, i com que tenim aquesta substància que és la primera causa de mortalitat evitable que hi ha, doncs realment les conseqüències són molt, molt greus a nivell de salut pública i a banda personal.
Ara em deies, la dada a Catalunya és d'aquest 22% i escaig, unes dades que surten de l'enquesta de salut de Catalunya i són dades del 2021. Esclar, encara que sigui molt una xifra del 22%, també és veritat que si anem cap a l'any 1990, la mateixa xifra es situava al 33,7%. Per tant, s'ha fet una bona tasca des d'aleshores aquí.
Sí, sí que és veritat.
No tot està perdut.
Sí, als anys 80, no? 8 de cada 10 persones fumaven. Sí, realment, si mirem enrere, no té res a veure la situació. I amb això sí que podem estar contents, però sense descansar en aquest progrés, no?, que tan necessari.
Per erradicar el tabac, no ens entén que no hi ha una mesura màgica, sinó un conjunt de mesures que han de servir perquè la gent cada cop fumi menys, no? Quines haurien de ser aquest tipus de mesures?
Clar, és el que dius, són moltes conjuntament. Per una banda, la legislació. La legislació és molt important, per exemple, en el tema del control d'on es fuma. Això no només és important per protegir la gent no, de l'exposició passiva al tabac, sinó també per desnormalitzar el consum del tabac. I això què és? Doncs és molt, molt important, sobretot de cara als infants. Els infants, si veuen que és normal, en mestres, en la família, fumar a qualsevol lloc, ho normalitzen i és molt probable que acabin fumant de grans. Per tant, això és molt important. I protegir, perquè s'ha vist que quan s'ha aplicat una nova legislació per protegir, no?, doncs que no es fumi en llocs públics, etc., ha disminuït el nombre d'ingressos als hospitals per algunes afeccions. I llavors, doncs, bueno, per exemple, també les taxes, o sigui, l'augment de preus, que aquí a Espanya realment és molt baix el preu, doncs això realment s'ha comprovat que a mesura que tu puges el preu, la taxa de fumadors va baixant, entre d'altres, oferiment de tractament, etc, moltes altres accions.
Clar, ara, menys l'oferiment del tractament, que és evident que el Servei Català de Salut n'ofereix de forma permanent, també tots els hospitals, també des de l'ICO, etc, etc. Sí que és veritat que molt fumador pot tenir la percepció que aquest conjunt de mesures no paren de ser mesures punitives. És a dir, no fumis les àrees públiques, no fumis mentre condueixes, no fumis, evidentment, si ja nens a la vora, no fumis no sé on, si fumes i no es pot fumar no sé on, et posarem una multa de no sé què. Tot això pot contrarrestar l'efecte d'aquest tipus de mesures?
Bueno, és veritat
és a dir,
que
allò prohibit, clar, a vegades incita més a provar-ho, no?
En un primer moment, reconec i entenc que qui fuma doncs, hi fa aquesta ràbia, dir, ostres, ara ja m'estan com perseguint. Això puc entendre, eh? És
això ho reconeixo, Montse, perquè jo m'agrada explicar-ho tot, eh? Quan entra la Montse avui a la caravana, li he dit, et faré una mica el nyigui-nyigui, et faré una mica la guitza, perquè jo sóc fumador.
Clar, i això, doncs, que t'estiguin, no?, com perseguint com si fossis el malvat fumador, que hem d'acabar amb ell, doncs no, a ningú li agrada, no és així. I és veritat que des de l'Institut Català d'Oncologia o des de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum que coordinem, ens agrada intentar enfocar-ho en positiu. O sigui, quan fem, per exemple, quan es fan les campanyes de la Setmana Sense Fum a nivell de Catalunya, sempre són en positiu, no? Guanya salut, guanya llibertat. I nosaltres també intentem que sigui així. Si vols deixar-ho, ho pots aconseguir, t'ajudem, que sempre siguem positius. Però és veritat que sense lleis no avançaríem en quant a publicitat, això, espais sense fum, si no, no podríem avançar. Llavors, és veritat que a mesura que la societat bastant més madura, pots anar fent nous canvis, no? Fer certs canvis que s'han fet fa uns anys, als anys 80, seria impensable, tothom s'hi aniria en contra. Però, en canvi, ara seria molt més fàcil avançar.
De seguida pregunto per un altre nou element en discòrdia que ha aparegut els darrers anys, abans, però per molt obvi que sembli, eh? Com ens afecta el tabac al cos?
Doncs ens afecta molt i molt ràpidament. O sigui, el fet és que tant si es fuma molt com si es fuma poc, afecta, no? Ens afecta perquè, a banda del càncer de pulmó, que ja és una cosa que tothom sap, de fet, no? El 80% dels càncers de pulmó són per fumar. I sabem que...
El 80?
Sí, 80-85. És una barbaritat. Però també afecta a 15 tipus de càncer més. Hi ha 25 malalties, diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, etc. No? I moltes altres, en embarassades, en nadons, en infants... És realment molt, molt important i sabem que, per exemple, de 3 persones que fumin, una ho acabarà deixant i una altra acabarà morint pel tabac, no? I que vol dir que l'altra persona potser no mor, però la qualitat de vida pot quedar molt mermada.
Això no un fumador, ara em parlaves de nens petits i de nadons, també, o de gent que no fuma, eh? Com afecta ser fumador passiu?
També afecta bastant, és potser més desconegut, no?, que el consum actiu, però sí que és veritat que per exemple, si ets fumador passiu en una llar, això, el volum de fum pot ser molt alt, i sí que s'ha vist que està relacionat doncs, amb l'asma, amb malalties respiratòries, amb malalties cardiovasculars, ictus, etcètera. I amb dones embarassades també molt evident, no? Doncs menor fecunditat, els nadons creixen amb menor pes, també pels nadons doncs, pot haver-hi més risc de mort sobtada, en els infants doncs, també hi ha més quantitat d'infeccions d'oïda, bronquitis, etc.
Anem també a unes quantes dades que ens hem trobat avui a redacció i que almenys a mi em sorprenien, Deia que ha aparegut un nou element en discòrdia els darrers anys i és que el Servei de Salut britànic indicava que el 2021 el 9% de nens britànics d'11 a 15 anys ja havien consumit cigarretes electròniques en alguna ocasió. D'11 a 15 anys, Un increment del 3% en relació a les dades del 2016. És a dir, amb molt pocs anys, amb 5 anys... Hem fet el doble de gent que fuma i de gent molt jove. A més, una enquesta feta per Action on Smoking and Health Smoke Free ha mostrat un increment molt més accentuat, i és que el 2022 el 15,8% dels joves d'11 a 17 anys havia aprovat el vapeig davant de l'11,2 del 2020. Aquí hi ha un problema, i un problema gros, no?
Molt gros, en aquest sentit. És molt, molt gros. És veritat que a Anglaterra, durant molt de temps, s'ha fins i tot a vegades promogut la cigarreta electrònica, com dir, bueno, disminució de riscos, no fumis, però això doncs serà millor, que al final les coses no són ben bé així. I ara s'estan adonant que sobretot els joves doncs estan començant a vapejar, i això es porta d'entrada cap a fumar. Perquè, de fet, les tabacaleres, que ja veien que estaven perdent clients, han vist que d'aquesta manera els tornen realment a
fomentar el tabac.
Sí, perquè, i de fet, per exemple, a Itàlia, que també, no, és, el vapeig estava doncs, molt, molt més acceptat o així, han vist com aquesta prevalença que parlàvem que va disminuint de consum de tabac i nicotina, doncs com tornava a pujar una mica. Clar, això és sobretot en els joves, i és realment, i de fet també aquí a Catalunya s'ha vist que uns 40 i escaig de joves han provat alguna vegada la cigarreta electrònica. Per tant, és moltíssim, i n'hi ha molts d'aquests que acabaran enganxats, perquè clar, fumar abans era glamurós, però ara ja no es porta. I en canvi aquests aparells sí que bueno, són maquíssims, xulíssims, disseny...
De veritat que he vist, evidentment sí. No ho he portat aquí a l'estudi perquè estem fent ràdio i no ho veureu, però he vist fotografies de vapejadors amb imatges de la Hello Kitty, per exemple, preparats per nens. És que, clar, sí. Jo he dit joves, però deia unes nens. Edats, 11 anys. 11 anys.
Sí, perquè de fet, bueno, sempre cap als 11 anys els nois comencen a experimentar amb el tabac. Llavors, ara molts cops experimenten...
Els 11 ja,
Sí, amb els 11 ja poden començar a experimentar. Doncs ara experimenten molt amb això, perquè hi ha tants sabors, ja, no?, que si menta, que si taronja, llavors proven, comencen sense nicotina, i proven perquè, bueno, pues, fa molta gràcia, hi ha milers de sabors, no està regulat encara, tot i que comença a haver-hi una normativa europea que demana que es comenci a regular això. Llavors, doncs, comença per això com una cosa divertida. I al final, doncs, s'acaben enganxant. I realment és que quasi la meitat els han provat.
És menys perjudicial el vapeig que el tabac?
I el tabac és tan perjudicial, és de les coses tant, que sí, probablement el vapeig sigui menys perjudicial.
Però ho és.
Però ho és molt, també. Sí. Ho és perquè el que allibera quan tu vapeges no és vapor d'aigua, com podria semblar per la paraula vapeig, sinó que és un aerosol amb moltes partícules fines, que n'hi ha de cancerígenes, i n'hi ha moltes que no s'ha provat realment com es comporten inhalades, no?, amb una inhalació constant. Llavors, doncs, sí que s'ha vist alguns efectes ja doncs, a curt termini, mitjà termini, a llarg termini encara no el sabem, perquè, clar, és com més o menys nou, i així com el tabac, doncs es van començar a veure els efectes al cap de 20 anys, doncs aquí, clar, tardarà un temps en veure-ho, però també serà difícil perquè la gran part de gent que utilitza les cigarretes electròniques fuma a la vegada, llavors serà difícil de distingir quin efecte és de cadascun, no?
Avui estem parlant amb Montse Vallvell, és investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, de l'ICO. Esclar, Montse, tu ets doctora, no ets psicòloga.
Però sí, soc
psicòloga. Ah, ets psicòloga?
Sí, doctora en psicologia.
Oh, boníssim.
T'he liat.
No, em va perfectíssim, perquè davant del dubte, jo he intentat deixar de fumar, i costa sí. Molt, i ho sabeu des de l'ICO que costa molt, i ens ajudeu molt a fer-ho i a aconseguir-ho. Quina és la principal por que té la gent que vol deixar de fumar?
La principal és ho passaré fatal. Ho passaré fatal, jo sóc nerviós, tindré més ansietat, no és el moment perquè, clar, si amb la feina vaig prou atabalat i amb els fills, és que sí, només em falta deixar de fumar, ho passaré malament. Passaré malament, i també, per una altra banda, dir que fracassaré i no vull ara haver de fracassar davant la família, davant de... Sí, aquestes són
es passa
pors.
Malament?
A veure, hi ha molta gent que et diu que no era tan. Però és evident que hi ha uns quants dies després de fumar que no és com sempre, no? Que has de posar-hi una mica de voluntat per aguantar-ho. perquè és una addicció i és de les més fortes, aquesta addicció. Però, i clar, si tu deixes sol, sense cap ajuda, doncs sí que la síndrome d'abstinència durant 15 dies o així, doncs pot ser forta. Si ets un gran fumador, doncs serà més forta. Però hi ha molts, actualment hi ha fàrmacs o així, que et poden ajudar a aquesta síndrome d'abstinència no sigui tan alta, i llavors doncs, que et sigui més fàcil de no ho passis tan malament. I per tant, si no ho passes tan malament, més probabilitats d'èxit.
Dit això, et proposo un joc. Avui, mentre cercàvem informació a la redacció d'aquest programa, hem posat al navegador deixar el tabac amb, i allò que et surten alguns resultats. Han aparegut una sèrie de paraules relacionades que m'agradaria que comentessis amb la teva opinió experta sobre la qüestió. És possible deixar el tabac amb vapejador?
Aviam, jo crec que tots coneixerem gent que ho hagi deixat amb això. I jo en conec. Però sí que és veritat que potser pot ser beneficiós per una minoria de grans fumadors que ho han intentat amb qualsevol cosa i mira, amb això han pogut. Però què ens diu, si mirem les dades macros, no? Què ens diuen la ciència o els estudis? Encara no s'ha demostrat que siguin efectives. S'ha vist que no, la seva efectivitat no és major que els fàrmacs que tenim per això. I també hem vist que molta gent que els utilitza per deixar de fumar, els que no ho aconsegueixen acaben enganxats a les dues coses, tabac i vapeig, cosa que acaba sent pitjor i acaba sent un 80%, que són...
És possible deixar el tabac amb hipnosi?
La ciència tampoc ho avala. O sigui, no hi ha estudis que diguis, mira, si tu només amb hipnosi, tu ho aconseguiràs. No, ara, és veritat que la hipnosi clínica és una tècnica avalada científicament, i si està portada a terme doncs, per un professional adequat, doncs, potser, jo no descartaria que pot ser un afegit, no? Una afegita o teràpia psicològica i farmacològica, podria ser.
Passaria el mateix
cas
amb...
Però per si sol no està.
Val. Passaria el mateix cas amb l'acupuntura?
Jo diria que no. Potser no, hi ha gent que està molt en contra, però no hi ha estudis científics que avalin l'acupuntura per deixar de fumar a nivell, saps, d'estudis grans i importants. Ara, també és el que dic, si jo hagués de deixar de fumar, jo crec que ho intentaria tot que fos, no? Vull dir, que si l'acupuntura m'anés bé, jo ho faria i seguiria. Però no hi ha estudis que el recolzin.
Nosaltres que hem posat deixar el tabac amb, i ens ha sortit també un fàrmac que es diu Todacitan.
Sí.
Què és això?
El Todacitan, doncs, és un fàrmac que, bueno, que es ven des de fa un any o un parell d'anys aquí a Espanya, però de fet ja fa 50 anys que els països de l'est l'utilitzen. I és un fàrmac que, bueno, compres una capsa i són 25 dies de tractament, has d'anar prenent les pastilles segons com es diu, i aquestes pastilles el que fan així molt, molt planer és que s'enganxen, no, als receptors de la nicotina. Què fan? Pues que llavors quan fumes no, la nicotina no arribi als seus receptors. Per una banda té dos efectes. Per una, no tens el plaer. Quan tu fumes no obtens el plaer, el típic plaer de la dopamina, no l'obtens. I d'altra banda, també disminueix molt la síndrome d'abstinència que deien. O sigui, quan tu no fumes, no estàs tan ansiós per fumar.
Ens queda un minutet, per tant et demanaré un sí o un no en cada pregunta, eh? I t'ho dic perquè a la frase deixar de fumar amb, també li han tret l'am i ens han sortit típics tòpics. És millor deixar de fumar de cop o a poc a poc?
Doncs això depèn de cadascú. Hi ha gent que li va fantàstic deixar-ho de cop, però hi ha gent que, si no pot deixar-ho, doncs de vegades una estratègia és dir, bé, doncs vaig reduint i així em vaig acostumant a no fumar en certes situacions, no? Per exemple, si jo tinc molt associat fumar amb els amics, doncs encara fumo, però quan quedo amb els amics ja no fumo. I així vaig reduint. Hi ha gent que li va bé. Clar, s'ha d'intentar no reduir fins a un punt que ho estàs passant malament. Hi ha un punt que és... s'ha acabat, no? Vull dir, no reduir... Si estàs fumant 20, no acabaràs fumant una al dia perquè ho passaràs molt malament.
Deixar el tabac fa engreixar?
fa engreixar, sí, però menys del que la gent pensa. Sí, s'ha vist que potser al cap d'un any poden ser uns 3 quilos, que a ningú li fan gràcia, però no és tant com la gent es pensa. El que passa que quan deixes de fumar, si tens aquesta una mica d'ansietat, doncs piques més, això és veritat.
I l'última, que ja pots mirar cap a la peixera i dir-li a tot l'equip, perquè tots som uns cafeteros, hauré de deixar el cafè?
Hauré de deixar el cafè? No, 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 no. Bueno, per la salut, si em fumes més de 5 al dia, doncs potser sí.
Per allò, la relació del cafè amb el cigarro, moltes
sí,
vegades.
Sí, aquestes dues substàncies que estan molt, molt relacionades. Això vol dir que pot ser que si, per exemple, has de tallar aquesta relació, i si beus cafè, doncs, per exemple, ves corrents a rentar-te les dents i treus tot aquest sabor.
Montse Ballbé, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Gràcies.